Molt bon dia, què tal, com anem? Engeguem aquest divendres 11 d'octubre de 2024 al Penedès en xarxa. Des de Ràdio Vilafranca us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado en nom de tot l'equip desplegat per Canal 20, Ràdio L'Èrdola, Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní i des de la capital de l'Alt Penedès també. És divendres i serem al llarg de les properes 3 hores, com cada dia, amb tota mena de propostes, però prima la clau cap de setmana. Començarem d'aquí uns minuts, així que acabi el sumari, amb la previsió meteorològica que ens acostarà al Marc Paredes. Després del temps, pels vols d'un quart de deu, els esports divendres consisteixen en una prèvia ràpida de mínims del cap de setmana i una entrevista. Avui l'Eric Guijarro parla amb Pau Romagosa, l'entrenador del Torrelavit d'hoquei patins de Tercera Catalana. A 9:45, primer flash informatiu del dia, 5 minuts per actualitzar-nos, per saber què passa a l'Alt i al Baix Penedès. I a 10:15, roda d'alcaldes, avui amb la Fina Mascaró, alcaldessa d'Olèrdola, que ens avança les principals novetats i canvis de les ordenances fiscals i del pressupost de l'any vinent. També farà un repàs als projectes executats aquest any. A 10:06, estrenant la segona hora, us convidem a participar, a passejar per l'Implica-t'hi. És la Fira d'Entitats de Cooperació, Solidaritat i Voluntariat que se celebra aquest diumenge a Vilafranca. I ens explicaran en què consistirà i què hi trobareu Jordi Junyent, regidor de Participació i Barris, Montse Mestre, responsable de l'Oficina del Voluntariat de Vilafranca, la Dolors Villaró, de la Fundació Pau i Solidaritat, Toni Alzina, president de Voluntacat, i Yolanda Santolària, del grup cooperatiu Entrem. A 10:45, 5 minuts de break, de parada, per escoltar què diuen els companys dels serveis informatius del que passa a casa nostra. És divendres i no pot faltar la gent del detall, que començarem a 10:45 amb un parell de propostes. D'una banda, la quarta edició de la Compresia, que celebren a la Comprativa de Llorenç tot aquest mes d'octubre. Ens en farà 5 cèntims el seu comissari, Carlos Figueres. I de l'altra, tornarem a la Rambla Vilafranquina, on aquest diumenge comença la temporada del Mercat d'Artesans, Brocanters i Pintors de Vilafranca. A partir d'aquesta setmana hi seran cada segon diumenge de mes. I ens explicarà les novetats la presidenta, nova presidenta del col·lectiu d'artesans, l'Àngels Saumell. A 11:00, estrenes de cinema amb la Fanny Vivar, que també ens portarà a Sitges, que ja viu els seus últims dies. Repassarem les pel·lícules més sonades i el que queda fins diumenge. Traca final. A 11:45, última cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, en aquest flash de 5 minuts que ens posa el dia abans d'acomiadar-nos. És divendres i acabarem amb una entrevista, amb una conversa distesa, amb calma, amb la vilafranquina Ariadna Massana, fundadora i dissenyadora de la firma de moda El Sedà, que la setmana vinent debuta a la 080 Barcelona Fashion Week. Amb l'Ariadna parlarem de moda, de la seva trajectòria, d'aquest debut, però també de sostenibilitat. Una conversa molt interessant, no us la perdeu, a partir de 11:45. Així transcorreran aquestes 3 hores de ràdio d'aquest divendres 11 d'octubre al Penedès en Xarxa.
El temps.
Si teniu plans per al cap de setmana, és bàsic saber quin temps tindrem. I això ens ho explica cada divendres a aquesta hora el Marc Paredes. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs encarem el divendres i ho fem en conjunt, amb un temps força estable i unes temperatures que ara a primera hora doncs no són tan fresques com la dels darrers dies. Per tant, aquest matí hem notat que l'ambient és força més suau respecte a dies enrere. Però atenció, perquè per aquesta tarda anunciem alguns petits canvis pel que fa a la situació i l'estat del cel, i és que ens entraran algunes nuvolades i amb això algunes precipitacions que avançaran de nord a sud. En aquest cas, a partir d'aquesta tarda i vespre ja esperem els primers ruixats cap a les comarques gironines, aniran baixant cap a l'àrea de Barcelona i esperem que aquest vespre, nit i matinada, doncs puguin arribar de forma molt aïllada. No esperem grans litres cap al Penedès. Per tant, tindrem aquest petit episodi de pluja que fins demà al matí, també fins demà al matí primera hora, doncs encara el podríem mantenir. Però, en conjunt, el dissabte ja serà un dia molt més estable. Aquest dia festiu, doncs, el temps acompanyarà en bona part i també les temperatures que tendiran a enfilar-se. I de cara a diumenge tindrem un panorama molt més estable, molt més assolellat, amb unes temperatures que encara voldran pujar més. Per tant, al migdia de diumenge tindrem valors que al Penedès arribaran o fins i tot superaran aquests 24, 25, 26 graus. I per trobar algun canvi amb cara a llulls ens haurem de remuntar de cara a finals de la setmana vinent. I és que els mapes, atenció, es mostren força ofenors. Feia temps que no veiem uns mapes a mitjà a llarg termini amb grans acumulats, però insisteixo, encara queden dies i haurem d'esperar amb atenció a veure com es va desenvolupant aquesta situació, perquè podríem regar el territori de cara a finals de la setmana vinent. Aquí, a partir del dimarts, al Penedès en Xarxa, us anirem donant tots els detalls i també anirem actualitzant el pronòstic. Això és tot, bon cap de setmana.
Els esports.
La nostra prèvia esportiva és un dels imperdibles dels divendres per apropar-vos les cites esportives més destacades del cap de setmana i compartir conversa amb esportistes i clubs o presentar esdeveniments. Tot sempre des d'una mirada penedesenca. Avui parlarem d'hoquei patins amb el tècnic del Torrelavit de Tercera Catalana, el Pau Romagosa. Abans, però, l'Eli Jiménez ens apropa la prèvia des de Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Molt bon dia. Doncs abans d'apropar-vos l'entrevista, anem amb aquesta prèvia esportiva que arrenquem, com sempre, amb el futbol. I és que el Vilafranca visitarà diumenge el Rubí a partir de les 12 del migdia en la quarta jornada de la Lliga Elite. Ho farà després d'encadenar una victòria i dos empats en aquesta arrencada de curs i mantenint la tercera posició de la taula, empatat a punts amb el Palamós, l'Horta i amb el São Mauro, que és segon. Hi ha un hoquei patins que tifa vermella perquè després de mesos d'aturada arrenca l'hoquei lliga. Ho fa més en una temporada on hi tornarem a tenir tres representants penedesencs. No hi ha Calafell i Vilafranca, que torna a la màxima categoria després d'una temporada a la plata. Un Vilafranca que s'estrena demà a les 8 del vespre a la pista del Sant Just. L'equip revelació de la temporada passada. Mentre que Calafell i Noia tancaran la jornada diumenge a 8:15 del vespre, protagonitzant ja i en el primer partit de curs, el derbi penedesenc. I una setmana més és el que haurem d'esperar per viure l'estrena del Vendrell, que una temporada més estarà al grup nord de l'Hockey Lliga Plata. I després d'aquesta prèvia express que ens permet organitzar el cap de setmana amb els partits més destacats, anem ja amb la nostra entrevista. Uns minutets que avui anem a buscar a Ràdio Vilafranca, on ens espera ja l'Eric Guijarro. Eric, molt bon dia.
Bon dia. Avui protagonisme per l'hoquei patins a l'entrevista del Penedès en xarxa. Parlem amb el Pau Romagosa, que és l'entrenador del sènior del Torrelavit. És una de les grans novetats d'aquesta temporada esportiva a casa nostra. Un Torrelavit que després de fa molts anys torna a tenir un equip sènior que comença aquesta temporada a competir a la categoria més baixa de l'hoquei patins català, la tercera catalana. Diríem, una categoria que es queda petita per aquest conjunt que està plegat de noms il·lustres i d'exjugadors del màxim nivell. Alguns d'ells també han passat a l'hoquei lliga a les files del Noia. Entre ells també el seu entrenador, el Pau Romagosa, que en principi partia com a jugador de la plantilla, però finalment està fent les tasques d'entrenador d'un equip molt engrescat, amb moltes idees i també amb un projecte que va més enllà dels límits del club. També és un projecte a nivell de municipi per mirar de fer créixer la base del Torrelavit. Hem parlat amb el Pau Romagosa, entrenador d'aquest conjunt i que també està vinculat aquesta temporada al cos tècnic del Vendrell d'Hockey Lliga Plata. I no només això, també hem pogut parlar sobre l'inici de temporada del Torrelavit, que de moment ja ha disputat dues jornades. La primera va ser una golejada escandalosa per 12-3 davant l'Andorra i el passat cap de setmana jugaven a la pista del filial del Calafell. Allà s'imposaven per 3-6 en un partit molt més ajustat i disputat. I aquest cap de setmana el seu partit està previst per avui divendres a 9:45 de la nit, que en principi serà l'horari habitual dels partits d'aquest conjunt al penedesenc. Encantat de tenir-te per aquí, t'agraeixo moltíssim que doncs, ens concedeixis aquesta estona per parlar amb tu d'aquesta nova temporada que comença. I en primer lloc ens centrem, no?, en aquest Torrelavit, que us heu mogut moltíssim per xarxes socials. Avui dia això doncs, sembla pràcticament fonamental i doncs, molt engrescador, no?, el projecte aquí que teniu entre mans.
Sí, no, gràcies a vosaltres per donar-nos una miqueta de veu. Al final som un equip de tercera catalana i, lògicament, pues no podem equipar-ho amb un equip de categories altes, així que ens donis un espai aquí ja en tenim més que suficient.
Pau...
I, bueno, res, això
sí,
que...
Digues. No, t'anava a dir aquest... Sí, endavant.
Deia que el projecte final... hem intentat buscar, pues, fer una miqueta pues, més ara com està l'esport en general, buscar una miqueta xarxes socials, buscar una miqueta que la gent s'intenti enganxar o com a mínim sàpiga que existim i poder, pues, el que dèiem una miqueta a l'inici, quan vam començar a crear, pues, que coneguin Torrelavit arreu bueno, de Catalunya.
Aquest projecte de Torrelavit, que després ja si vols incidim, però bé, teniu molts noms propis de l'hoquei patins dels últims anys. Una mica els vau anar a buscar o van venir primers jugadors i després ja el fet de dir doncs anem a posar-nos en sèrio aquí al Torrelavit. Una mica com es va gestar tot plegat?
No, bueno, al final som tots bastant amics, o sigui, som tots de Sant Sadurní, tots hem jugat al Noia i som col·legues, llavors un dia vam estar parlant de que volíem muntar un equip i tot això. Al Torrelavit sabem que hi ha una bona pista, que hi ha hagut base i tot això, i llavors vam decidir pues, preguntar a veure si podíem muntar. I a partir d'aquí doncs, vam anar parlant amb gent, vam anar parlant amb alguns jugadors... Jo, sobretot, al principi em vaig afegir com a jugador, però en què necessitava entrenador i això, doncs vaig decidir, bueno, em fico entrenador i ja està. Però no, aquí qui volia venia, qui no volia no venia. Vull dir, no hem anat a buscar ningú. Tothom és perquè vol participar i vol jugar.
Bueno, al final heu fet una bona colla, eh?
Sí, no, no sé si som 14 o 15 o alguna cosa així. És que tinc problemes amb la convocatòria. Vull dir que de moment som... 13 jugadors i 2 porters, o 3 porters, perquè estem allà amunt.
Sí, el que parlàvem fa uns dies i també doncs, ho hem pogut veure no?, en els primers resultats, una mica la fita d'aquest any del vostre equip és potser mirar, no?, de fer-se la segona catalana.
Sí, l'objectiu és aquest, en principi. De moment, bueno, portem 2 partits, el primer sí que amb l'Andorra va ser... Bueno, vam començar així patint una miqueta, però després ens van ficar les coses més de cara i després doncs, vam anar a Calafell, que ens va costar una miqueta més, xavals joves que corren, o també, llavors ja ens va costar una mica més, però al final sí que ho vam acabar traient. El problema nostre serà això, quan anem amb filials, que mouen gent d'un equip a un altre equip, i pues, aquí potser en podem patir més.
Una tercera catalana, que això sí, pel que fa al vostre grup, a nivell de desplaçaments, déu-n'hi-do també, agafareu ruta per Catalunya, i també doncs, el que deies, no? Andorra, que sí que el tenim aquí a la vora, però també són un bon grapat de quilòmetres.
Sí, sí, Andorra, la Seu, ens ha tocat també el Canyit, Lleida...
A Lleida parareu bastant, eh? Tàrrega, Vilassana, la Seu, com deies, sí, sí. També...
Bueno, tocarà viatjar una mica.
Exacte. Bueno, però vosaltres i això ja, ja us està bé, no?
Sí, sí. Sobretot a Andorra. Podem, si crec que un dels d'Andorra ens podem esquiar o podem anar a dinar o el que sigui, mentre puguem muntar alguna cosa guai, que no sigui anar i tornar, al final la finalitat també una miqueta de l'equip és això, no? Ja que si has d'anar a un partit, doncs pues, muntar alguna cosa, un dinar després o el que sigui, un sopar...
Vosaltres suposo que també busqueu molt la part més social, no?, de l'hoquei. Ho vam veure el dia que vau fer la presentació aquí al pavelló, que no només va ser, diguéssim, el partit de presentació, sinó hi ha un esdeveniment de pràcticament passar la tarda, no?, la tarda i fins i tot la nit.
Sí, no, el que volem és això una mica, perquè al final partit de hoquei n'hi ha 50.000 i no crec que el nostre sigui el millor per veure. Vull dir, estic segur que si et fiques qualsevol partit de categories més altes són millors, però nosaltres el que volem és que no només hi hagi hoquei, sinó hi hagi ambient, fem comunitat una miqueta, que la gent del poble baixi els divendres al pavelló i busquem una miqueta això, ja sigui amb sopars, amb alguna festa, algun dia, pues, en comptes de jugar el divendres, jugarem el diumenge i farem algun dinar, alguna paella. Després també ens hem compromès amb el club i amb l'Ajuntament de buscar, d'ajudar el poble a treure jugadors de hoquei, perquè ara mateix no tenen cap equip a la base. Llavors, una miqueta, pues, això, engrescar la gent que baixi el pavelló, que pugi el pavelló i vinguin.
Vaja, que pràcticament és un projecte no només de club, sinó de poble, no?, de municipi.
Sí, quan vam parlar amb l'Ajuntament, és que això ho vam muntar tot amb l'Ajuntament, i l'Ajuntament ens demanava una miqueta això, també. Ja està bé que munteu això, però el que volem és que pues això, pues que els nens del poble pues els agradi hoquei, que vinguin a veure els partits i que comencem a treure el club una miqueta bueno, de que ara mateix no tenia cap equip.
Jugueu demà a 9:45, segon partit de la temporada a casa. Bueno, ja que estem, també parlem una mica d'aquest partit, una mica com s'us presenta.
A veure, de moment l'Espluga, el primer partit no va jugar i va guanyar el segon, que va guanyar amb el Torrelles, crec. Mm. I el Torrelles va guanyar el Calafell. Vull dir, és que vulguis o no, aquí sempre ens trobarem amb equips bons. Hi haurà potser un moment que es definirà més la taula, no? però tots els equips seran complicats. Llavors, jo crec que de moment ells no han perdut cap partit igual que nosaltres, així que anem a totes i a guanyar el partit.
També teniu molts desplaçaments d'aquí de proximitat, molts derbis, filials que comentaves, no? Vilafranca, Monjos, Noia, també l'Igualada, que està aquí al costat, Ribes... A banda d'aquests desplaçaments llargs, també aquests duels de proximitat.
Sí, és guai, perquè al final també coneixes els... Bueno, jo sobretot que soc entrenador i conec tant el Noia com el Vilafranca, o que he estat dels Monjos també, doncs pues, estarà guai perquè conec bastants nens que potser he entrenat o els he vist créixer, vull dir que és guai trobar-me amb aquests equips.
Et vull preguntar també, perquè si no vaig errat, també estàs involucrat al Vendrell aquesta temporada?
Sí, estic a la segona amb el Toni Porta.
Bueno, allà a Vendrell... S'ha fet equip per donar guerra aquesta temporada. La setmana passada, a més, doncs, vau tenir aquesta alegria, no?, de la Lliga Catalana, de poder guanyar-la. Serà l'any del Vendrell, tu creus?
Bueno, com l'objectiu, l'altre dia parlant de l'objectiu, el nostre objectiu és competir i arribar al final, doncs, amb aquestes opcions d'estar a les primeres places. I si tenim la sort de poder quedar primers o de jugar a play-off, doncs millor, però al final... intentar fer les coses, bueno, el que sabem fer, ja tenim molt bon equip, a mi m'agrada molt, la veritat, és que molts no els coneixia, i, o sigui, no els coneixia, no els coneixia d'haver-los entrenat, per exemple, el Gerard Montserrat, el Gabri, sí que havíem estat junts, però els altres m'han sorprès molt i jo crec que competir, competirem. Si després tenim la sort de poder de tenir bueno, el premi de jugar a play-off o de pujar ja, això millor.
L'altre dia parlava amb el Gabri, me'l trobava, i em deia que, a més, us ha tocat un grup difícil de plata perquè fa els rivals.
Sí, tenim Massanet, Cerdanyola, tenim equips que competeixen, pistes difícils, vull dir que al final serà complicat. També ens ha tocat el grup nord, que el Dominic ha fet bon equip i s'ha d'anar també a companyia i a Oviedo, vull dir que són equips durs, vull dir que el viatge, tot, jo crec que és el grup complicat. Tot i així, està bé perquè així competirem tots els partits, no hi haurà partits així més tranquils i estarà sempre posat.
No, Déu-n'hi-do, quin grupet que us ha tocat. Doncs, Pau, des d'aquí, molta sort en el projecte aquest de Torrelavit. Anirem parlant, perquè sempre, doncs, cada setmana ens fem ressò de les categories de l'hoquei de casa nostra. I també, evidentment, doncs, que us vagi molt bé a La Plata amb el Vendrell, amb vells coneguts, el Toni Porta, per exemple, també el Gabri, que en els últims anys també paraven per aquí. I res, doncs les vostres alegries també seran una miqueta també part de les alegries que celebrem aquí.
Perfecte, doncs res, gràcies de nou per donar-nos una miqueta de veu, el Torrelavit. Ja saps que nosaltres qualsevol cosa que vulgueu fer, nosaltres estem disposats perquè ha costat molt muntar aquest projecte i així us ho agraïm.
Doncs vinga, Pau, a seguir creixent. Una abraçada, que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies. Que vagi...
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Ens encaminarem al primer flash informatiu de la mà de Rosalía i Ralph Fichó i aquest Omega, la cançó que la catalana estrenava al Piró musical de la Mercè. Las lenguas se abrazan, ya no están solas, en la memoria más disparado. Ya no bebo, ya no fumo, lo consumo y lo presumo, tú eres lo mejor. Diente de tío era lo peor. Me he puesto sentimental. Eres mi amiga. Antes de hacerte acabar. Eres mi amiga.
Y cuanto más tú te alejas, yeah. Todo lo tuyo me recuerda a ti. Y cuanto más tú te alejas, todo lo tuyo me recuerda. Soy de todas partes y mi ganga me cubre. Si no soy lo que yo quiero, Dios me libre. Puedo ser Celine Dion y un tigre. Puedo ser Celine Dion y un tigre.
Bon dia, són 9:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Repassem algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. El sector de la salut mental reclama la necessitat d'un abordatge transversal. És l'hora de prioritzar la salut mental a la feina. Aquest és el lema d'enguany del Dia de la Salut Mental, que es commemorava ahir, 10 d'octubre, per reivindicar la importància de la salut mental en l'àmbit laboral i la necessitat de crear entorns de treball saludables i inclusius. El sector de la salut mental està cansat de demanar any rere any més recursos per atendre l'altíssima demanda que hi ha. A l'Alt Penedès, aquesta situació en aquest últim any ha millorat una mica perquè l'equip dels serveis de salut mental ja està complet amb 6 psiquiatres, cosa que abans no passava. Però així tot, la demanda és tan alta que costa arribar a tot. Ara sembla que cada cop més es treballa per un abordatge integral. Sant Pere de Riudebitlles prepara la 12a Bienal d'Art. La 12a Bienal d'Art Riudebitlles, obra sobre paper, apujarà el taló el proper 18 d'octubre amb la inauguració, que es durà a terme a les 8 del vespre davant del casal dels Marquesos de Lió amb un concert de jazz amb el grup In Walk Bad. A la mitja part del concert es farà l'entrega de premis. La mostra, organitzada per l'Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles, el col·lectiu Riudebitlles Territori d'Art i el Museu Molí Paperer de Capellades, i que se celebra els dies 18, 19, 20, 25, 26 i 27 d'octubre, farà un recorregut pels espais municipals recentment rehabilitats, com el Molí de Cal Xerta i el Casal dels Marquesos de Lió. Posteriorment, les obres exposaran al Museu Molí Paperer de Capellades del 16 de novembre al 2 de març. La singularitat de la Bienal és el protagonisme que es dona a les obres creades sobre suport de paper o que utilitzen el paper com a matèria primera i compta amb una gran participació avalada per les 11 reeixides edicions anteriors. Festa Major de Sant Miquel d'Olèrdola aquest cap de setmana. Des d'avui al vespre i fins diumenge a la nit, Sant Miquel viurà la seva Festa Major. El principal canvi és organitatiu. La societat La Lleialtat va comunicar que no podia fer front a la feina i l'organització ha estat assumida per l'Ajuntament amb el suport d'una comissió de veïns i veïnes. La pregonera serà Magdalena Duran, avui a les 9 de la nit. Després hi haurà piró musical, ball amb la Monte Carlo i actuació del DJ Bacardit. De dissabte destaca la portada de la imatge del Sant a l'Ajuntament, la botifarrada i un ball de nit amb el duet ambient. Diumenge no faltarà la cercavila amb agrupacions del municipi per seguir amb jocs inflables i vermut popular. La Festa Major la tancaran a les 7 de la tarda a les Havaneres amb el grup Xató. Dues cunitenques participen al Mundial Juvenil de Taekwondo a Corea. Les joves taekwondistes de Cunit, Judith Córdoba i Anna Yerpes, han tingut una destacada actuació al Campionat Mundial Juvenil de Taekwondo celebrat recentment a Chuncheon, a Corea del Sud. Les dues competidores que representaven Espanya van arribar a aquest esdeveniment després d'una excel·lent temporada en competicions internacionals, incloent l'Open de Bèlgica i l'Open d'Espanya. Anna Yerpes, que debutava en un mundial, va aconseguir un impressionant cinquè lloc, superant a Uzbekistan i Índia abans de caure en els quarts de final davant Croàcia, que finalment es va proclamar campiona. Judith Córdoba va tenir un notable paper en el seu segon mundial juvenil, guanyant a Gran Bretanya. No obstant això, va caure en la següent ronda davant Filipines, la competidora que finalment es va coronar campiona del món. Córdoba continua sumant experiència i confirmant el seu lloc entre les promeses del taekwondo internacional. Amb aquesta participació, tant Yerpes com Córdoba confirmen el seu lloc entre l'elit juvenil de taekwondo mundial, representant amb orgull la ciutat de Cunit i el club de taekwondo Miju.
Penedès en xarxa. Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Ara passen 5 minuts i mig de 9:15. Cada 15 dies ens agrada conversar amb alcaldes i alcaldesses penedesencs. Avui, des de Canal 20 Ràdio Lèrdola, amb la Fanny Vivar.
Avui saludem a l'alcaldessa d'Olèrdola, Fina Mascaró. Bon dia, Fina.
Hola, molt bon dia.
I per l'època de l'any en què ens trobem, que estem a punt d'acabar aquest any, hem de parlar d'ordenances. Estan a punt d'aprovar-se ja aquestes ordenances?
Sí, concretament ahir vam tenir comissió informativa, per tant, comissió informativa és aquella reunió que es fa prèvia al ple. El ple el tenim la setmana vinent. les ordenances fiscals d'enguany, crec que a tots i cada un dels municipis d'arreu del país, el tema estrella doncs, serà el tema dels residus.
Aquest és un dels principals canvis que s'introdueixen.
Sí, els altres són petites observacions, algunes són ja les típiques que posa la Diputació, que és millorar els textos de alguna frase d'alguna de les ordenances. Nosaltres tenim un parell d'ordenances també que canviem, però no són rellevants. Alguna és d'ús d'algun espai municipal, com són els camps de futbol, que s'ha adequat una petita quota doncs, a l'alça. I després, doncs, insisteixo, l'important és la del residu i també doncs, per pal·liar aquesta pujada, seria la baixada de l'IBI.
Quin és aquest principal canvi que s'introduirà? Quin serà aquest augment que hi haurà en aquesta taxa de residus?
Bé, deixeu-me parlar primer per la part, diguem, més agradable.
La positiva.
Que és la positiva, que és el baixar a l'IBI del 0,75 al 0,73, que això el que hem fet a l'estudi és per tal de no agreujar tant l'augment de la taxa d'escombraries. Per part de la taxa m'agradaria explicar que això no és un tema doncs, que els ajuntaments hagin decidit aquest any posar-se tots d'acord i augmentar, sinó que això ve d'una normativa europea doncs, que diu que a l'any 2025 els usuaris han de cobrir el 100% doncs, del cost de les escombraries. Nosaltres què hem fet? Hem fet un estudi i no anirem a cobrir el 100%, sinó que anem més o menys a un tant per cent que pot oscil·lar entre el 71 i pico. Per què és això? Nosaltres hem argumentat que encara ens dona aquest marge perquè hem detectat una sèrie d'anomalies en les quals ara posarem a fer una auditoria doncs, sobretot en algunes àrees que estan utilitzant serveis municipals, o bueno, més que municipals, serveis de la Mancomunitat, i que no els teníem contemplats. I aleshores el que hem fet doncs, és anar a la part de... Explicaré la domèstica. La domèstica nosaltres pagàvem 145 euros a Monza i anem a pagar ara 205 euros com a taxa.
Aquest és el canvi.
Aquest
és l'augment que suposa.
Això sí, hi ha un altre canvi important, i és que reduïm un servei de cartró a la setmana i la part del rebuig passa de setmanal a quinzenal. Jo us puc assegurar que, com que fa tant de temps que estem treballant amb aquestes taxes, jo dono fe de que fins i tot el rebuig podríem arribar a passar-lo cada 3 setmanes, si es fa bé. Clar, això comporta doncs, reciclar i reciclar.
Molt bé.
Molt bé. Per què hem tret el cartró i no els envasos? Doncs perquè els envasos són més voluminosos i perquè, a més, alguns envasos doncs, fan mala olor i enteníem que aquest no el podíem tocar.
És més fàcil de mantenir a casa, no el cartró, no?
Exacte. I si no, també tenim la deixalleria. Llavors, què és el que hem fet? Nosaltres hem detectat que hi ha 200 habitatges al nostre municipi que no tenen cubell. Doncs aquests habitatges són els que anirien a la franja més alta de la tarifa, aquests 205 euros. A partir d'aquí, pel sol fet de tenir cubell, ja hi ha un 10% de descompte.
És a dir, hi ha opcions de passar d'aquests 205 a anar-los reduint.
Exacte. Només pel sol fet de tenir cubell, ja seria un 10% menys. Si a més doncs, vas a la deixalleria, que hem incorporat un 5% més de bonificació, teníem un 15%, ara anem a un 20% de bonificació. Aleshores, serien reduccions, perquè les taxes més que bonificacions ens demanen que parlem de reduccions, però pel cas hem augmentat un 5%. Després, si a més es fa compostatge a casa, ja tot el que estic dient, evidentment, acreditat.
Sí.
En el cas de les deixalleries hem mantingut les 18 vegades. En el cas del compostatge es verifica que aquella casa doncs, faci compostatge i hi hauria un 15% més de descompte. Després hem tingut en compte i hem mantingut el tema de les famílies amb una renda baixa, amb un 50% de descompte, i aquí també hi ha augmentat doncs, el fet de que aquestes famílies, si tenen cubell, doncs, vagin un 60%. Per tant, com a màxim hi pot haver un 60% en unes condicions especials i en els altres casos, com deia, un 20% i un 20% per les deixalleries, un 15% per l'autocompostatge.
Per tant, diríem que s'ha augmentat, es pot reduir fins a aquest 15% extra, no? Aquest 10% del cubell i aquest 5% de les deixalleries que heu augmentat.
Sí, i fins i tot, sí, això com a extra, però després també tindríem, no?, que aquí s'hi podria sumar l'autocompostatge. Tot això ha estat una feina important, de molts càlculs, moltes hores, i veure doncs què és el que es pot fer per no doncs gravar tant aquest servei. Al final, jo crec que la pregunta també ve és per què aquests costos? Doncs bé,
com s'arriba, no? Fins aquí.
Exacte. Són costos, nosaltres partim sempre de les tarifes que ens passa a la Mancomunitat. Jo només vull felicitar els ciutadans d'Olèrdola per fer bé el reciclatge. Estem amb un alt índex de reciclatge. Això vol dir que no anirem a preus com a altres municipis on les escombraries poden arribar als 300 euros.
Ara anava a comentar-te, segons les dades que es van publicar aquest estiu, no?, de l'Agència de Residus, Olèrdola es practica molt bé el reciclatge, té un gran índex de recollida selectiva, tot i això encara s'ha de pujar una miqueta, no?, aquesta taxa.
Sí, sí, però per què dic? Perquè són les dades que ens dona la Mancomunitat. Evidentment, nosaltres a partir d'aquí és quan elaborem les nostres taxes. Però fixeu-vos una cosa, aquest any premiem, no?, pel fet de tenir Cubell, perquè és cert que el fet de tenir Cubell, doncs des de que aprovem les ordenances, tal com vaig explicar ahir, doncs el grup de l'oposició que va venir a la comissió informativa, així que aprovem l'ordenança, des de la Mancomunitat i l'Ajuntament farem tota una campanya per tal d'arribar a aquests 200 habitatges, ja sigui doncs perquè siguin persones que no l'han volgut venir a recollir per motius X, o bé sigui perquè són famílies que no es poden desplaçar, doncs farem tot el que sigui per anar-los a portar, per tal de no anar als màxims. També és veritat que si hi ha algú que no vol doncs acceptar aquesta manera de recollida, doncs ho sentim molt, però serà qui hagi de pagar més. Però el pas del 2026 ha de ser anar per, doncs, per ús. Però per tot això hem de, primer de tot, haver donat totes les oportunitats i, a més, haver intentat arribar a tots i cada un dels racons del municipi perquè tinguin doncs, els Cubells. Però jo penso que a partir del 2026 hauríem d'anar per generació. Però pensem el que deia abans, eh? Tranquil·lament, amb bona lletra i tenint totes les dades. També vull deixar, vull explicar una cosa, i és que a partir del 1 de gener...
Del 25.
Val? Per anar a la deixalleria, fins ara, nosaltres anem amb un cartronet i cada vegada que hi anem, doncs es valida.
Sí.
A partir d'ara, doncs, bueno, s'haurà de recollir una targeta que esperem que la Mancomunitat s'ha compromès a que ens les entregarà abans de l'1 de gener. Llavors hi haurà una targeta de plàstic, no, d'aquestes típiques, a les que doncs, es validarà cada vegada que hi anem. Per tant, ja hi haurà associat doncs, que som del municipi i que doncs quantes vegades hi anem. Què ens dona això? Doncs bé, això és una tasca que hem fet durant molt de temps i cada municipi doncs ha portat les seves sí, propostes a la Mancomunitat perquè paguem realment pel que nosaltres utilitzem. Recordem que la nostra deixalleria, per molt que hi hagi gent que es pensi que és d'Olèrdola, la deixalleria està a Vilafranca.
Exacte.
I és de Vilafranca. Nosaltres la compartim amb diferents municipis. Llavors, nosaltres paguem doncs per l'ús que se'n fa. Però diguem que els usos, bé, tots sabem que quan entrem ens demanen d'on som, no? Però si hi ha algú que diu que és d'Olèrdola i no ho és, doncs...
No hi ha cap manera de demostrar-ho, no?
A partir d'ara, el que es pretén és que sí, que nosaltres paguem pels usos que se'n fa a Olèrdola, i després, evidentment, el cost del manteniment i tal s'ha de repartir de manera proporcional, o de manera per població, el que sigui, per cada un dels nuclis que l'utilitzem, no? O dels municipis. Però sí que és una nova proposta, perquè nosaltres el que volem és pagar per l'ús que se'n faci a Olèrdola. Vol dir que potser l'any que ve les tarifes de la Mancomunitat poden afavorir a Olèrdola i, doncs, bé, potser doncs, cobrirem més, que és l'objectiu, que doncs baixant els costos puguem mantenir aquest augmentar el que seria la cobertura que ha de fer doncs l'usuari.
L'usuari d'aquest fins a arribar a aquest 100%, no? Això entrarà en vigor ara a partir de l'1 de gener d'aquest any, d'aquest 2025, aquesta targeteta de plàstic?
Bé, això és la proposta, bueno, això diguem que és la promesa de la Mancomunitat. Nosaltres ja estem pressionant cada dia. Pensem una cosa, no és només la deixalleria d'Olèrdola, bueno, de Vilafranca, que utilitza Olèrdola, sinó que són totes les deixalleries perquè, insisteixo, som de la Mancomunitat. Nosaltres això ho estem explicant a tothom i el que no tenim encara és la targeta. perquè aquí hi haurà una feina de vincular doncs, la targeta doncs,
amb els usuaris
i demés. Per tant, nosaltres ja ens agradaria tenir-la i començar a fer aquests enllaços. Però la idea i la promesa de la Mancomunitat és que ho tinguem pel 1 de gener. Si no, llavors tindrem un problema perquè si hem de tornar a la targeta de cartró i després traspassar les dades, no. Per tant, això és un tema que fa... Jo crec que la primera vegada vaig sentir parlar de la targeta devia ser febrer-març d'aquest any. Vull dir que tenim...
Es porta treballant
i nosaltres ja l'hem reclamada perquè ens angoixa i perquè la voldríem tenir.
I hem parlat de les ordenances i un altre dels temes claus que hem de tocar és el tema dels pressupostos. De cara a aquest 2025, aquest proper exercici, quines són les grans inversions que inclourà aquest pressupost?
Bueno, les inversions que a més nosaltres quan hem publicat el PAM, el pla de mandat, ja les hem explicades i les hem calendaritzades. Per tant, diguem que sorpresa no hauria de ser cap, però sí que nosaltres d'entrada ara tenim, s'està fent la redacció del projecte per tal de modificar el consultori de Sant Pere Molanta, un consultori que és propi i està utilitzat doncs, pels serveis mèdics. És un consultori que està obsolet i que, a més, doncs, per accedir-hi hi ha dificultat. Llavors, la idea és donar-li el tomb, és a dir, que l'entrada sigui per dintre la placeta, la plaça Busquina, i també arrangem tota la plaça Busquina, amb la qual cosa volem que sigui un espai, a part de trobada, doncs, bueno, que a més, doncs, les persones usuàries que vagin al consultori doncs, tinguin un espai també doncs, per retrobar-se, per estar bé a la part de la placeta.
S'aprofitaria, no? No només el consultori, sinó tot
sí, el que... Sí, el projecte s'està redactant, per tant, encara no l'hem vist. És un projecte que té un termini de redacció de 4 mesos i després nosaltres ja hi direm la nostra i si tal, doncs l'explicarem. No tenim cap mena de problema, perquè al final el que volem és que la ciutadania s'hi senti còmoda i el vegi, però bàsicament doncs, passa doncs, per adequar a l'interior, però també donar una visió exterior doncs, de modernitat i de que sigui un lloc còmode doncs, per esperar-se o per fer-hi activitats, doncs, donat que bé. Doncs,
més adaptable, també.
Més adaptable.
No?
Això seria una. L'altra són els parcs de calistènia. Teníem ja programats 3 parcs de calistènia als 3 nuclis i després... Una altra inversió que ens fa molta il·lusió i que la portem ja de fa molt de temps, que és posar un element de joc infantil adaptat a cada un dels nuclis. Els parcs dels 5 nuclis del municipi. El que sí que tenim molt clar és que cada element ha de ser diferent, per tal doncs, de que bueno, les persones o les criatures amb mobilitat reduïda doncs, puguin tenir... No?
Diversitat.
Exacte, no? I que no siguin totes iguals. No anem a fer un parc clonificat a cada un dels nuclis, perquè doncs, bueno, creiem que a més aquests elements han d'estar als mateixos parcs, perquè això dona doncs, bueno, socialització, veure que tots som iguals i que tenir una diversitat funcional no ens ha de fer diferents.
I a nivell de partides pressupostàries, hi ha algun canvi significatiu en aquest pressupost pel 2025?
Els pressupostos són feixucs de naturalesa. Pensem que nosaltres... Partim, bueno, jo concretament em poso a treballar amb els pressupostos el dijous, avui diguem que és pair l'explicació de les ordenances, de fa molts mesos que ja estem treballant, els pressupostos tenim a primera part de l'esquelet, diguem que nosaltres el que hem de veure és que hem fet una despesa, diguem, la despesa estructural l'hem augmentada perquè... Hem parlat de les inversions del 2025, sí. Però n'hem d'acabar unes el 2024, per exemple, són les càmeres de seguretat, no? Que avui s'acaba el termini de presentació ja de totes les que van a la licitació, per tant, com que és un contracte en marc amb l'ACM, diguem que la gestió és més fàcil, per tant, les tenim ja a punt de solfa.
Aviat col·locades.
Aviat podrem anunciar que estan col·locades, perquè ja estic, estem a l'última part. Però clar, el que vull dir és que aquesta inversió d'enguany porta associada una despesa estructural. Jo sempre explico a tothom, als socis de govern, als regidors i a tothom, no?, que les inversions estan molt bé, però hem de ser capaços sempre de pensar que aquella inversió va associada a un cost. I hem de ser conscients de que en el pressupost inicial això hi ha d'entrar. No? Llavors, fer la carta als Reis està molt bé, sí, però sempre un ha de ser prudent. Què vull dir amb això? Doncs que, per exemple, aquesta despesa, o sigui, les càmeres porten una despesa ja de manteniment, doncs que l'hem de posar, doncs clar, si són 12 o 13 mil euros, doncs són 12 o 13 mil euros que estan aquí. Després, nosaltres hem fet, hem col·locat, no sé, fibra doncs, a diferents espais, no? Un d'ells aquí. Aleshores, això, poc o molt, però és una despesa que l'any passat no teníem inicial. Llavors, ara estem amb l'esquelet.
Llavors, quan, en aquest punt,
exacte,
no?
Estem en que podrem jugar amb el que ens quedi. I també, doncs, a veure, a nivell bancari, les imposicions fins ara tenien uns interessos alts. L'any passat ho van gestionar d'una manera excel·lent. Vam aprofitar el moment, vam aprofitar doncs, que la quantia doncs, donava per poder negociar, sí, però aquest any, per exemple, l'interès està més baix. Per tant, també vol dir que és un ingrés que no tindrà la mateixa quantia de l'any passat. Llavors, això estem...
Ara esteu en aquest punt,
estem
no?
en aquest punt. Aquest punt tan àlgid i tan bufó com són els números. Que t'han d'agradar, eh?
Exacte. I parlàvem, hem parlat una mica del futur d'aquest 2025, però encara queden mesos d'aquest 2024. Com comentaves, el tema de les càmeres és un projecte que està encara pendent d'acabar. I també hi ha dos grans projectes que s'han realitzat en aquest any. Un d'ells ha sigut la substitució de la gespa del camp de futbol. En quin punt es troba? Estem a punt d'inaugurar-lo ja, aquest camp?
Es troba amb que... Diguem que per tancar el projecte, o sigui, per dir ja hem acabat la certificació de l'obra, només ens queda un tema que, a més, va associat en aquest projecte, però que potser pot sorprendre una mica, que és col·locar la gespa, part de la gespa que vam treure del camp, col·locar-la a la banda on hi havia els barracons de l'escola Els Pins, tot allà hi va la gespa, perquè hi va... una mica com una àrea més infantil, no? I diguem que, com que això forma part del projecte del camp de futbol, seria l'última certificació, però que és el camp de futbol com a tal, ja està, la gespa, les millores, el pintat, les branes, els marcadors, tot està.
I, per tant, hi haurà una inauguració aviat?
Sí, la volem fer de diurn, el que passa que sabem que els... o sigui, a vegades hauria de dir, bueno, pues fer un partit, potser doncs, quan s'acabin els entrenaments. Jo justament no parlava la inauguració, jo penso que ha de ser de dia, ha de ser un diumenge o un dissabte, però clar, hem de comptar molt amb els clubs perquè la gràcia és que això pugui ser un triangular, per exemple, en el que doncs, els tres clubs del municipi doncs,
hi participin,
perquè al final... Siguem d'on siguem, el camp és municipal, com sempre hem dit, i penso que l'han d'estrenar doncs, els tres grups, però, esclar, hi ha lliga entremig, per tant, no
també
sé.
Esteu,
no sé.
Heu de fer un trencaclosques.
Exacte, el regidor d'Esports té feina aquests dies per tal d'acabar de quadrar, però la idea és aquesta. I crec que aquest projecte ja estaria, i el de la coberta...
Exacte, aquest és l'altre gran projecte, exacte, no? La coberta de la pista.
La coberta de la pista, que ja tenim qui ha guanyat la licitació, i en el plenari de la setmana que ve, de dimarts vinent, surt ja l'adjudicació. Llavors ha sortit, com que tot és públic, ha sortit la licitació per uns 727.000 euros, i va inclòs, i aleshores, doncs, en el moment de l'adjudicació, el que hi ha és un mes de replanteig, poden tenir un mes de replanteig, és a dir, hi ha vegades, com en el cas de la gespa,
sí,
que en una setmana en vam tenir prou, perquè ho tenien tot.
Sí.
Llavors, a partir del moment que ja firmes el replanteig, que és doncs, posar-ho tot en solfa, doncs ja tenen 5 mesos d'execució. Llavors, sí, val a dir que passa per plenari, perquè ja tenim fins i tot l'aval. Perquè si una cosa és l'adjudicació, però si no han entregat les documentacions, no. I com que per import, doncs, perquè passa del 10% del pressupost sí, inicial, doncs s'aprovarà aquest dimarts.
I més o menys quina previsió hi ha de que estigui? Principis de primer trimestre del 2025?
A veure, ells tenen 5 mesos. Per tant, fem càlculs ràpids. Això s'aprova la setmana que ve dimarts, se'ls hi comunica, un mes de replanteig, ens anem a mitjans de novembre, si és que l'esgoten tot, eh? Però, bueno, anem a màxims. Doncs novembre, doncs jo diria que l'abril ha d'estar.
A
l'abril ha d'estar com a molt... Tan bon punt tinguem aquests tempos, llavors ja amb l'escola, ja n'hem parlat, i amb les AFAs de l'escola, amb l'AFA de l'escola, on te traslladarem aquelles activitats i per tal doncs, de que no es vegin doncs mimada. Tot i això, és un tema que, com que fa tants mesos que en parlem, no ha vingut de nou.
Exacte. I també hi ha un projecte molt bonic que heu encetat aquest any, és el del Consell dels Infants. Com va anar aquesta primera trobada?
Aquesta primera trobada va ser una trobada excel·lent, amb una valoració per part de l'escola també magnífica. Des d'aquí vull aprofitar, com he fet ja públicament i en els butlletins, i a més, és la implicació de les escoles, doncs per explicar què era el projecte i què en buscàvem, no? Què en volíem treure. I també garantir, i aprofito, si hi ha una partida que es fixa ja en el pressupost, són els 1.000 euros per cada una de les escoles, perquè aquest projecte va associat també en un pressupost. Per tant, d'aquí ja garanteixo que el 2025, que ja tenim data per celebració d'aquest plenari, que serà al març, ho avancem perquè les escoles ens van demanar de treballar-ho amb temps, doncs ja hi tenim data. I des d'aquí també vull explicar que ja tenim a la web penjat tota l'acte, la videoacta, l'acte, la situació dels projectes i cada un dels passos. I també aprofito doncs, per explicar que ens han felicitat des de la Diputació per la innovació en aquest projecte, perquè ells ho tenien plantejat d'una altra manera. També explicar que hi han vingut diferents municipis doncs, a copiar-nos. L'altre dia Sant Sadurní deia, nos estem copiant el projecte i nosaltres estem cofois de poder col·laborar i fer partícips a les criatures del que és la política municipal i del que representa poder doncs, disposar d'uns diners i fer alguna cosa pel teu municipi, pel teu poble o per la teva escola.
També fer-los partícips amb ells.
Exacte.
Moltes gràcies, Fina Mascaró, per acompanyar-nos avui aquí al Penedès en Xarxa.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Estem a punt de tancar aquesta primera hora de Penedès en Xarxa. Fem una pausa per escoltar una mica de publicitat i tot seguit el butlletí de notícies de les 10 del matí.